Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Xavi Xalé, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Que bonic, no?, això d'un mapa per educar nens feliços.
No, i a més és que el mapa està fet.
Sí, és una gran xarxa de metro, no?
Sí, exacte, és com una gran xarxa de metro amb diferents línies i diferents colors de línies.
Clar, tots volem tenir nens feliços,
no? I tant, i els primers que volem tenir nens feliços som els propis pares. I és un llibre que realment aporta moltes coses. I a partir d'aquí, doncs, què millor que parlar amb la persona que ha escrit el llibre.
Susana Isern, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per aquest llibre, per aquest i per tota la resta de llibres que tens, no?
Sí, moltes gràcies, la veritat que ja en són uns quants.
Home, sí, de fet, té més de 500.000 lectors arreu de tot el món, s'ha publicat en més de 19 idiomes, també en braille, fins i tot s'ha arribat a publicar l'obra de la Susana Isern. Com t'ho expliques? Home, entenem que els llibres estan molt ben fets i que el que expliques està molt bé, però deu ser impressionant, no?, adonar-te'n de la gran receptivitat que la gent té cap a tu, no?
És una cosa que sovint jo mateixa me n'acabo d'adonar, perquè això va començar de mica en mica, un llibre, un altre, i a poc va anar creixent aquesta gran família literària i sobretot les traduccions i les vendes als països d'arreu del món, doncs ha estat la gran sorpresa i és una satisfacció enorme.
Clar. Recordem que la Susana Isern és psicòloga, és professora de psicologia de l'aprenentatge a la universitat, és escriptora i a més és mare. I la meva pregunta és, quan nosaltres llegim els teus llibres, a quina d'aquestes facetes ens estem apropant? A la psicòloga, a la mare, a una mica tot plegat?
Clar, finalment la meva obra és una mica de tot el que jo sóc. I cadascuna d'aquestes coses aporta una part fonamental a l'hora de crear i fins i tot diria que ser mare és definitivament una de les coses que aporta més i d'una manera més clara i directa.
Clar. Ara ja et deixo amb el Xavi, és el gran expert.
Ja tinc ganes.
Tinc una pregunta que és molt introductòria al llibre. Mapa per educar nens feliços. Ens cal un mapa per arribar a trobar el camí de la felicitat del nen o de la nena?
Doncs mira, jo crec que moltes vegades sí, perquè sempre el que diuen molts pares, o almenys el que m'han transmès a mi al llarg d'aquests anys, és que es troben molt perduts a l'hora d'educar els seus fills. I quan un està perdut, no hi ha res millor que un bon mapa que ens orienti i ens indiqui una mica cap a on hem d'anar.
Jo, la veritat, m'ha agradat molt. De fet, després ja m'explicaràs com s'obté o com s'arriba als Estats Units per també tenir premis als Estats Units, per tant, et felicito. Però dit això, i mirant una mica el mapa, perquè és on també he perdut bastanta estona, veig que si ho traduïm com a línies, per exemple, comencem amb la línia 1, que parla de la comunicació. Però després, on sí que realment jo, com a pare, doncs moltes vegades és una de les coses que sempre em poso dintre de lo que pot ser una part fonamental, que és la línia 2, l'autoestima. I m'agrada molt que comences amb la dimensió acadèmica, dimensió social, dimensió afectiva, i després ja com a mare, com a fill, com i de quina manera ho desenvolupes, això?
Clar, això una mica és tindre en compte tot el que conforme l'autoestima, perquè moltes vegades ens quedem amb que l'autoestima senzillament és em veig al mirall, m'agrado o no m'agrado. I l'autoestima és molt més ampli i abarca totes aquestes dimensions que són tan importants, l'acadèmica, l'afectiva, també és molt important l'autoconcepte que tenim de nosaltres mateixos, i això al final té a veure també amb l'autoconeixement, no? Com si em conec realment a mi mateix. És com que primer ens hem de conèixer, després hem de crear aquest autoconcepte que ens diu com soc, i una vegada tenim clar com som, si això ens agrada o no ens agrada.
Però com afecta, per exemple, la dimensió, per exemple, comencem, és a dir, dintre dels de pares i mares que estem aquí pendents de lo que tu ens estàs explicant. La dimensió acadèmica, treure bones notes, treure males notes, com i de quina manera afecta l'autoestima dels nostres fills?
Home, doncs, l'autoestima acadèmica té tot allò, és tot allò que té a veure amb si jo em sento vàlid o no. Uh-huh. Si jo em sento valorat a l'escola, I, a més, aquí entra un factor molt important, que és la comparació, no? Que sembla que ens hem de comparar amb els altres infants, el que els envolten. Un gran error dels pares, per exemple, és preguntar: i quina nota ha tret el teu amic o el teu company, no? Com buscar una mica aquesta comparació, que moltes vegades els pares ho fem també per saber si els nostres fills van bé o no.
O amb els propis germans, a vegades.
Amb els germans, evidentment. El tema de l'autoestima acadèmica, els pares tenim una part d'influència, però hi ha una altra part que se'ns escapa molt, que és tot el món escola i professors. No? Doncs allà nosaltres tampoc hi podem incidir d'una forma directa, però sí que podem ajudar els nostres fills a que entenguin que, encara que no siguin bons o no se'ls doni massa bé les matemàtiques, per exemple, doncs que potser poden ser molt hàbils en altres àrees, que també els fa igualment intel·ligents i hàbils. Què passa? Que a l'escola, on les notes on més es valora els nens són precisament aquestes àrees que tant es veuen, no? Matemàtiques, llengua, ciències, però hi ha nens amb una sensibilitat extraordinària per la música, per la creativitat. I, clar, quan a un nen, normalment un nen que va malament a matemàtiques l'apuntem a classes de reforç de matemàtiques,
sí,
no?
Sí.
Realment el que hem de buscar és, sí, clar, està bé, volem que aprovin, no? És necessari, ens ho exigeixen, però potser el que hem de potenciar no és les matemàtiques, sinó allò amb el que destaquen.
Desenvolupar el seu talent.
Exactament.
La línia 1, que comentava el Jai fa una estona, que en realitat és el capítol 1, perquè cadascuna d'aquestes línies correspon als diferents capítols del llibre. La 1, sí. Parla de comunicació. A mi això em sembla importantíssim, perquè en realitat aquí el que tenim, Susana, és una matèria, la comunicativa, que després hem d'extrapolar a tota la resta de matèries, no? Per entendre'ns, per saber, efectivament, com ho hem de fer per entendre el que li està passant al nostre nen o a la nostra nena, i al revés, no? Perquè aquest nen o nena entengui el valor del que li estem dient, no?
Clar, no és casualitat que la línia 1 sigui la de la comunicació.
Segur.
Perquè és la base fonamental on nosaltres podrem transmetre als nostres fills tota la resta, no? Volem que siguin feliços, que s'estimin ells mateixos, volem que la conducta sigui el més adequada possible, que tingui una intel·ligència emocional que també la puguin gestionar correctament, però tot això, si no hi ha una bona comunicació fluida i bidireccional, serà molt, molt difícil que ho puguem transmetre. Aleshores, la comunicació és la base de tot, i treballar-la des de que són molt petitets, que sigui una comunicació empàtica, activa, bidireccional, doncs serà superimportant.
Un dels principals secrets per saber-nos comunicar amb els nostres fills és aprendre a escoltar-los?
Efectivament, i més avui en dia, que estem tan atrafegats amb els telèfons, l'agenda, mil coses al cap. Els nens ho veuen de seguida quan els estem escoltant de veritat o no. Aleshores, clar, tots, ara és fàcil dir-ho, no? Però tots tenim aquests moments de màxima atenció al dia, al matí, a l'hora de córrer d'aquí cap allà, però crec que és important que tots busquem un ratet cada dia per realment aturar-nos davant dels nostres fills, mirar-los als ulls i parlar. Parlar i explicar-nos què tal ha anat el dia i intentar veure si hi ha, doncs, alguna preocupació, algun problema. I per mi la meva estona preferida és a la nit, no?
Clar.
Doncs abans d'anar a dormir, doncs fer una mica de repàs, no? Aquest moment que és el més íntim, potser entre pares i fills, quan els hi vas a fer un petó i si entres...
I si deixen que els hi facis, també, però bueno.
Però estava pensant una cosa: si volem que el nostre fill i la nostra filla siguin sincers amb nosaltres, hem de començar per ser-ho també nosaltres amb ells, no?
Clar, això moltes vegades els pares que es queixen és que no, el meu fill no m'explica res, és que no...
Que li expliques tu a ell, no?
És com si tingués dos vides, no? Diuen, sembla que l'escola sigui una vida independent i la casa una altra, no? I clar, jo moltes vegades els dic, però i tu els hi expliques el que fas durant el teu dia, les teves preocupacions? No, clar, moltes vegades els pares som una mica com a policia en un interrogatori, no? Què has fet avui? Què de les notes? No sé què. I nosaltres no ens comuniquem. I jo he comprovat amb els meus fills i a part, amb els consells que he anat donant a la llarga d'aquests anys, que quan un comença a explicar, doncs mira, a mi ja m'ha passat això i he tingut un disgust, home, evidentment no els hi podem explicar tot, hem d'adaptar-nos una mica doncs, a la seva edat i allò que els hi podem explicar, no? Però he tingut un disgust i avui m'he enfadat. Ells s'han de veure també com gestionem les nostres emocions, que també ens passen coses i com ens recuperem, no? Aleshores, jo he comprovat que quan fem això, els meus fills a la sortida del col·le, és que se'ls barallen per explicar-me que no, ara jo, ara explico, tu ja has parlat, ara ho explico jo, és que ara em toca a mi. I és una meravella, no?
Sí, la veritat és que és una meravella, però també m'agradaria dir-te, i no per res, però t'ho dic de veritat, jo que sóc cartesià, i que a més, doncs, suposo que molts pares i mares doncs, els hi pot passar com jo, aquest llibre és una delícia. I és una delícia perquè tu vas mirant el que són les diferents línies que explicava el Toni abans de metro o de tren o de tal, i cada una de les línies és que és sensacional, perquè per situar-nos una mica, senyors oients, hi ha una línia que és la comunicació, la segona que és l'autoestima que deia jo abans, la tercera és les emocions, la quarta és el pensament positiu, i aquí m'agradaria parar un moment, perquè realment el generar i l'intentar generar aquest pensament positiu fa que creixi precisament aquesta autoestima i la creença en un mateix,
sí.
No?
Sí. Clar, aquest mapa, no? Aquest plànol, ha estat tot interrelacionat, no?
Sí, és que m'agrada perquè hi ha estacions que coincideixen moltes línies.
Exacte, vull dir que tot s'interrelaciona i, per tant, tot està interaccionat. I el pensament positiu, que és una de les coses que m'han dit, ostres, que bé que hagis posat aquest apartat, perquè no és una cosa que generalment un es trobi en un llibre de criança, i m'ha agradat molt i m'ha servit molt trobar-m'ho, perquè el pensament està a qualsevol acció, emoció que nosaltres duem a terme, no? al llarg del dia, i hi ha un pensament. Moltes vegades són pensaments que no detectem i que són inconscients, però per això està bé fer aquest exercici de saber quina tendència tinc jo a pensar, no? I també si detectem aquestes tendències als nostres fills. Doncs si tenen una tendència a pensar de manera de blanc o negre, no? I no hi ha escala de grisos, no? És que tot ho faig malament, sempre em passa a mi. Clar, tot això és molt important per la felicitat, no? El pensament positiu i la felicitat.
I al contrari? Susana, perdona l'incís, sí, ho dic perquè efectivament tots volem, que el que dèiem, no? El punt de partida segurament és el mateix, jo diria la gran majoria de pares i mares volen que els seus fills, les seves filles, siguin el màxim possible, però evidentment els plantejaments per arribar-hi poden variar, no? Hi ha gent que, per exemple, intenta evitar al màxim la frustració del nen o de la nena. Per arribar a ser feliç, un nen o una nena ha de saber combatre la frustració? O li hem de negar?
Evidentment sí, perquè tot el que fem els pares pels nostres fills és una preparació pel dia de demà. Lògicament, tots voldríem que els nostres fills estiguin contents a totes hores, i és un error intentar o tractar d'evitar la frustració, perquè si no els ensenyem a tolerar-la allà fora, no, al món real, se la trobaran. I si no els hem ensenyat a que s'han de refer o que no es pot tenir tot, per exemple, doncs serà molt difícil que després ho acceptin, no, en el moment real en el que es trobin amb altres persones, on sí que hi trobaran aquesta frustració. Una cosa molt important és que als pares a vegades ens costa d'acceptar o de veure que els nostres fills poden estar tristos o poden enfadar-se, i neguem aquestes emocions, no? No t'enfadis, no? Ens enfadem perquè s'enfaden i no els hi permetem que vagin més enllà, o quan es posen tristos no ploris. Hem d'acceptar que aquestes emocions estan dins de la vida, tant la tristesa com enfadar-se. Els hem d'ensenyar a expressar aquestes emocions i hem de saber que ser feliç també és viure aquestes emocions. I un nen pot frustrar-se i ser feliç, i estar trist i ser feliç, però això és la vida, no?
Al final és la gestió de lo que se'n diu la resiliència, és a dir, lo que al final tu impliques aquí com a intel·ligència emocional, no? Però a banda, sí, també lligues, exacte, amb l'educació de la conducta, i m'agrada molt com tractes els valors, perquè parles de l'esforç, parles de la paciència, parles de la flexibilitat, parles de la gratitud, parles de l'empatia, parles d'uns valors que realment són sentit comú, no?
Clar, els valors per mi eren fonamentals perquè no, som sers socials, no? No només hem de ser feliços amb nosaltres mateixos, també hem de cuidar el jardí que ens envolta, perquè al final tot és una retroalimentació. Aleshores, els valors ens ajuden també a ser feliços quan ens projectem cap a fora amb amabilitat, amb empatia, amb esforç. Al final, doncs, tot ve una mica cap a nosaltres una altra vegada, i crec que sí que és molt, molt important que els nostres fills tinguin valors i que siguin bones persones.
I arribem a la línia número 7, que parla d'eines, i aquestes, sí, m'agraden molt perquè parla de realment talent, és a dir, parla de la creativitat, parla del cinema, del joc, del conte, de com expressar-se, no? I això és realment és una àrea molt important per treballar, no?
Clar, i a més, així també ens dediquem a educar amb eines maques, no? Que no només educar és que sembla que sigui com una feina dura i complicada, i no, doncs podem educar a través de les... Bueno, el conte, evidentment, és la meva eina preferida, perquè jo em dedico a escriure'ls i els faig utilitzar, els utilitzo moltíssim com a eina de didàctica. Però està bé que les eines siguin lúdiques, no? El joc, al cine, la literatura. Per què? Perquè això, a més, ens unirà també als nostres fills. Si els eduquem a través d'aquestes eines on ells es divertiran, doncs, hi haurà moments de complicitat, en el fons, doncs, ens està ajudant molt a crear aquest vincle i a que l'educació finalment sigui un viatge agradable, no? Que sigui un gran viatge on hi estem a gust.
M'ha agradat molt. Bé, de fet, hi ha una evidència, és que el llibre ens ha agradat molt, perquè cada comentari que fem el comencem amb un "m'ha agradat molt", no?
Però exacte.
Fixa't que l'últim capítol es diu "jo".
Exacte.
I això em sembla molt interessant, perquè per segurament tenir cura, saber que estem fent bé les coses amb el nen o la nena, hem d'estar bé nosaltres, no?
Sí, però fixa't que jo he analitzat molt això del joc, que evidentment hi ha moments on molts pares, mares, ens n'adonem que només som això, pares i mares, i que ens hem oblidat de nosaltres mateixos, i crec que està bé fer la reflexió de que necessitem el nostre espai, necessitem cuidar-nos, necessitem espais d'oci independentment als fills, i que no ens hem de sentir culpables, que això és normal. Però hi ha aquella frase que jo he sentit moltes vegades, que és que cuida't per cuidar, no? I clar, en aquesta frase, cuida't per cuidar, perquè si tu et cuides podràs cuidar millor els teus fills, doncs sí, és veritat. Si jo em cuido, segurament donaré una educació més de qualitat als meus fills. Però jo també penso, no, cuida't perquè sí, cuida't perquè tu també t'ho mereixes, no? Perquè al final tornem una altra vegada, no?, a donar la volta sobre em cuido per cuidar. Doncs no, home, també em cuidaré, doncs, perquè sí, perquè jo sóc una persona també i també vull ser feliç, no?
I dintre d'aquest "jo" m'agrada perquè realment llavors et parla de, primera, treballar la timidesa. Tu creus que en molts moments els pares són tímids amb els fills?
Segurament sí, sobretot quan ja temes així una mica complicat.
Sí, jo que sóc pare de filles, hi ha coses que sí que sóc tímid. Ja t'ho dic ara.
És normal.
I tinc la gran sort de que llavors els aborda la mare.
Bueno, està bé fer treball d'equip, no?, com a l'equip C, que...
Exacte, que és el que... Sí, tu arribes a l'equip C, sí.
Al llibre, que està molt bé, però està bé complementar-se, però també, mira, tot mentre es tracti amb naturalitat, doncs que els fills també veuen, doncs mira, que hi ha temes que el meu pare o la meva mare els hi costen una mica més, però bueno, ho intenten, o busquen eines... ja per tractar certs temes o parlar-ne, doncs els contes avui en dia n'hi ha per parlar de qualsevol cosa i són una gran ajuda, perquè moltes vegades molts pares diuen "ai, una història que m'ajudi a abordar aquest tema", no? Fins i tot avui en dia es parla hasta de receptar contes.
Que bo, això.
Avui en dia les llibreries, els pobres, són una mica... un conte per treballar, no sé què, un conte sobre aquesta història. I, però bueno, sí, jo crec que sí que els pares moltes vegades també són tímids i bueno,
i després,
ser-ho, no?
Dintre d'aquesta línia del jo, també em maturaria d'entre d'altres, però maturaria realment amb expressar les emocions, no? Tu penses que els pares moltes vegades no expressem totes aquelles emocions que tenim i amaguem alguna cosa per realment no transmetre coses que potser...
O
doncs,
simplement
no...
ni ens adonem.
Exacte, o simplement no ens hi adonem, i que és difícil poder arribar a expressar aquestes emocions.
Moltes vegades, quan les emocions que tenim considerem que no potser no seran bones, les podem tapar. El que passa que el que ens pot passar és que si, per exemple, tenim molt estrès o tenim alguna emoció que no estem acabant de transmetre als nostres fills, pot passar que ens surti per exemple, que ens enfadem, no? O que els hi fem un crit. Aleshores, clar, això ens ha passat molt a tots, eh? Vull dir, de fer un crit i dir, ai, Déu meu, aquest pobre, ara li he fotut un crit i no sap ni on li ve. I jo sí que m'he trobat alguna vegada de que em passi això i agafar i dir, mira, fill o filla, abans t'he cridat, em sap molt greu, però és que avui estic una mica trista o no em trobo massa bé. I els nens són tan agraïts quan els hi expresses... Bueno, una vulnerabilitat teva, també.
Bueno, quan els tractes amb respecte, no? És a dir, perquè quan un s'equivoca sí. Amb un altre, està bé que el tracti amb respecte, sigui l'edat que tingui. Probablement aquest és una mica el que jo tenia ganes de comentar-te per acabar, no? És a dir, que a vegades tractem els nens com si fossin, no sé, una altra cosa, i són persones. Són persones
exactament.
Petites.
Exactament. Sí, que volen... són persones, clar. I es mereixen tot el respecte.
Això.
Clar que els hem d'educar, però està molt bé raonar-ho tot, que entenguin el per què.
Clar, clar.
I és que funciona tan bé quan ho fem així.
És veritat.
Perquè, a més, a moltes vegades són ells els que et reconforten a tu i diuen, pues ho entenc, o... Vull dir, funciona molt bé tot el que sigui raonament, respecte... una mica que ells formin part de la decisió...
Clar.
Que, no sé, si el teu fill, jo què sé, per exemple, arribar a un acord, no?, amb el meu fill gran, que ja és pràcticament un adolescent, doncs amb el tema dels jocs i les pantalles, que avui en dia no ens en lliurem.
És el gran tema,
sí.
Susana, ens ha agradat molt que estiguis amb nosaltres. Ho hem de deixar aquí, és que estem un minut, eh? Ho hem de deixar aquí, però...
Perfecte.
L'enhorabona per aquest mà per educar nens feliços. Moltes gràcies.
Gràcies, Susana.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies, igualment. Bona tarda. Xavi, que tinguis una molt bona setmana.
Gràcies, Toni.
El llibre és realment una passada, no, és molt bonic.
M'ha encantat, de veritat.
Sí.
És molt recomanable.
Veus? Encara ho farem bé, això.
Sí, eh? Sí.
Vinga, gràcies, Xavi.
Bona setmana.
Senyors i senyors, ja està. Ja són pràcticament les 6 de la tarda. Significa que marxem i que demà ens hi tornaran a trobar. A partir de les 3 de la tarda, la sintonia de Ràdio Estel, la salutació de tot l'equip que fa aquest programa, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. I ara, de seguida ja saben que arriba el punt i seguit i que cal estar atents perquè tenim dies bastant potents des del punt de vista informatiu, en qualsevol cas, marcats lògicament per aquesta cosa amb la que hem obert el programa, que estem molt contents, que és que a partir de dijous ja podrem anar per la vida, almenys al carrer, sense mascareta. I si estem al carrer i ens l'hem de posar és perquè estarem en actes de moltíssima gent i tenim ganes d'estar en actes de moltíssima gent, a veure si ens oblidem ja de tot això. En fi, en qualsevol cas, no s'oblidem de nosaltres, eh? Demà a les 3 de la tarda a Ràdio Estel tot anirà bé. Fins demà. Bona tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.